Al matí, a Ràdio Sabadell, des de les 9 del matí fins a 2:15.
Continuem anant aquest programa especial de l'1 d'octubre. Ara volíem parlar dels llaços grocs, que últimament estan tan presents als carrers com en els debats polítics. Diverses formacions, com Ciutadans i el Partit Popular, consideren que les administracions públiques haurien de retirar aquests llaços en qualificar-los de símbols polítics. Per justificar-ho, utilitzen una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va considerar el juliol passat que la bandera estelada que hi havia a una plaça de Sant Cugat constituïa un símbol de la reivindicació independentista d'una part dels ciutadans catalans representants per una part dels partits polítics i no tenia reconeixement legal vàlid com a símbol oficial de cap administració territorial. Per aquest motiu, considerava que resultava obvi que el seu ús només podia ser qualificat de partidista. Ara bé, els partits sobiranistes consideren que hi ha d'haver llibertat d'expressió i que els llaços grocs constitueixen un tema diferent. Des del seu punt de vista, no són un símbol partidista, sinó que defensen la llibertat dels presos polítics. Per afegir més llenya al foc, el 30 de juliol, el mateix Tribunal Superior de Justícia va rebutjar admetre a tràmit un recurs contenciós administratiu contra la Generalitat per vulnerar la neutralitat institucional a través de l'ús de llaços grocs en organismes públics. El tribunal va considerar que l'associació demandant no podia perseguir actes genèrics per via administrativa. Com a últim punt rellevant, el 20 d'agost, la fiscal general de l'Estat va considerar que no veia cap delicte en el fet de posar o treure llaços grocs, ja que forma part de la llibertat d'expressió. En fi, un debat que gairebé diàriament tenim a les tertúlies i que avui en volem parlar amb la portaveu de jutges i jutgesses per la democràcia, la magistrada Montserrat Comas. Bon dia, magistrada.
Hola, bon dia.
Aquí la clau de volta és si els llaços grocs es consideren símbols partidistes, no?
Bé, és veritat que els llaços grocs expressen una reivindicació, una protesta, una disconformitat i també una reivindicació d'un sector de la ciutadania perquè puguin sortir els presos provisionals que estan empresonats arrel de la causa judicial de l'1 d'octubre. En aquest sentit, no són partidistes en tant que no estan vinculats a un partit polític en concret, sinó a aquesta manifestació de disconformitat, de protesta i de reivindicació.
Per tant, des del seu punt de vista, són símbols partidistes o són reivindicacions polítiques?
Jo crec que són més reivindicacions polítiques. Una altra qüestió és l'ús que es faci de la utilització dels llaços grocs, perquè efectivament no és el mateix en els àmbits privats, no és el mateix en el carrer, que és un espai públic de tothom, i no és el mateix a les institucions públiques. Diguem que hi ha tres àmbits de diferenciació respecte a l'ús de la llibertat d'expressió que té tot ciutadà o ciutadana, que és una llibertat molt important en democràcia, és un dels fonaments de la democràcia, expressió del pluralisme, però també és veritat que no té caràcter absolut, com qualsevol dret fonamental i constitucional de les persones, doncs tots els drets fonamentals, i també aquest, doncs tenen limitacions per poder garantir altres drets fonamentals a les persones.
Uh-huh. Clar, un dels altres arguments dels partidaris de la retirada dels llaços és que l'espai públic ha de ser neutral. Hi ha alguna llei que ho afirmi?
Bé, és veritat que el Tribunal Constitucional no ha dit que els carrers siguin neutrals, perquè els carrers, és veritat, com a principi, els carrers és de tots i no, ningú se'ls pot apropiar. De tots i de totes. I en aquest sentit tothom pot fer ús a través dels carrers, doncs, del dret a la manifestació, del dret també a l'opinió, quan es fan determinats discursos en convocatòries o manifestacions que acaben amb discursos, i també és un lloc per poder exercir la llibertat d'expressió, perquè efectivament no és en l'àmbit dels domicilis on les persones fan ús de cap d'aquests tres drets. Per tant, no són espais neutrals, perquè també són espais per poder les persones doncs, manifestar-se i reivindicar i discrepar de determinades decisions que tenen a veure a la, dels polítics o de resolucions que fan les administracions públiques i també doncs, el poder judicial. Ara bé, un altre debat és el tema de les institucions públiques i aquí sí que jo faig una diferenciació del que són institucions públiques que es composen fruit de l'expressió en el vot popular i democràtic de les persones amb majories i minories, com pot ser els ajuntaments o com pot ser el Parlament de Catalunya, i un altre tipus d'institucions que sí que no tenim res a veure amb el que és l'expressió de la voluntat popular i, per tant, de lo que és el dret al vot plural de les persones, que sí que som institucions que tenim que garantir doncs, la neutralitat i la imparcialitat, com pot ser, per exemple, la justícia, la policia, doncs, els hospitals, administracions que efectivament no són representació política qui les ocupem i per tant sí que aquí doncs, ha d'haver una autocontenció dels que formem part d'aquestes doncs, institucions públiques no vinculades a la política, doncs que hem de fer una autocontenció per portar tots aquests símbols o simbologies que poden, diguem, desagradar a una part de la població o que poda o que una altra part de la població pot identificar-lo amb una determinades forces polítiques en detriment d'altres. Per això aquí sí que el principi de neutralitat crec que és bo garantir-lo i en canvi és lògic que amb institucions com és el Parlament o els ajuntaments, que són en definitiva on s'expressa també la voluntat popular i les majories i les minories, doncs puguin haver-hi expressions de la llibertat d'expressió com pugui ser a través dels llaços grocs, que és el que estem parlant avui.
Per exemple, ara tinc curiositat, als jutjats es veuen molts llaços grocs o s'intenta doncs, garantir aquesta neutralitat i no, doncs, no es veuen aquests llaços?
Pràcticament no se'n veu. Jo crec que ja per part d'advocats i dels funcionaris i jutges i fiscals doncs una pròpia autocontenció i efectivament no hem tingut problemes relatius a haver de la pròpia sala de govern, per exemple, sé que va haver-hi dues queixes tramitades per dos lletrats dos partits judicials de Catalunya, o sigui una cosa bastant minoritària respecte a la utilització del llaç groc per alguns funcionaris. La sala de govern va preferir doncs, no fer cap norma prohibitiva dient en els propis lletrats de l'administració de justícia, els antics secretaris judicials, doncs, que tenien ells la competència diguem, per poder garantir aquesta neutralitat que és bona que es garanteixi de cara als ciutadans que dia a dia venen en els nostres jutjats, que pensen de forma diferent i que és bo doncs, que la imparcialitat de la justícia doncs, es pugui traduir amb la no utilització de llaços grocs. Però hi ha una pròpia autocontenció per part dels advocats inclús i de funcionaris per suposat i també jutges i fiscals.
Uh-huh. Nosaltres aquí a Sabadell tenim una pancarta a l'Ajuntament que diu llibertat presos polítics i diversos edificis municipals tenen un llaç groc a l'entrada. Hem comentat abans que el Tribunal doncs, no havia ordenat la retirada dels llaços a la Generalitat, però era per una errada administrativa els demandats. Es podria obligar l'executiu local a retirar aquests elements dels edificis públics o depèn de si considerem els llaços com a partidistes o no?
Bé, efectivament, tot depèn de la caracterització o configuració que se li doni als llaços grocs. Jo, com a jurista, penso que encara que estiguin vinculats a les forces sobiranistes, és veritat que el sobiranisme és plural i, per tant, no s'identifiquen exactament amb un partit polític, que és quan entenc que la utilització partidista vol dir d'un partit polític. i amb unes determinades finalitats, que és afavorir un partit polític en detriment d'altres. Això trencaria amb el pluralisme. Però els llaços grocs, ja ho he dit abans, jo crec que són manifestacions que entren dins de la llibertat d'expressió, per molt que l'altra meitat de la població doncs, li pugui desagradar o no hi pugui estar d'acord, però de la mateixa manera doncs, que altres tipus d'associacions històricament en determinats dies doncs, també doncs, han fet ús de determinats colors o determinades banderes que identifiquen una determinada reivindicació, doncs jo crec que les llaços grocs, sempre que hi hagi, diguem, un ús quan es fa al carrer i quan es fa aquest tipus d'institucions limitat a no impedir, diguem, el dret als drets constitucionals dels altres, doncs crec que és lícit poder exercir aquesta llibertat d'expressió. Quan es podria limitar la llibertat de drets d'altres persones? Per exemple, ja entenc que fer ús massiu de les creus de color groc a les platges impedint doncs, que les persones que van a la platja doncs, a gaudir d'un temps lliure amb les seves famílies, aquí sí que col·lisiona amb la seva, que va, col·lisiona amb el dret de les famílies de poder utilitzar la platja, que també és d'ús públic i, per tant, és d'un ús de tothom. Aquí sí que hi havia, jo crec, quan va haver-hi aquestes primeres utilitzacions de les creus roges, de les creus de color groc, sí que va haver-hi, jo crec, limitació dels drets constitucionals d'altres persones. Sembla que aquesta reflexió s'ha fet perquè no s'ha tornat a repetir. O omplir tota una plaça doncs, de creus de color groc impedint, per exemple, el pas o l'ús no, dels vianants d'una forma lliure, doncs també és veritat que aquella vegada es va autoritzar de forma limitada i es va autoritzar per l'Ajuntament amb una població de Catalunya i crec que va ser una autorització limitada dos dies. Bé, no es podria fer efectivament una utilització massiva de tots els dies de places públiques impedint el pas de les persones, perquè això sí que limita la llibertat de deambulació doncs, de les persones. Per tant, aquí ja hi ha aquest sentit que hem de tenir tots de responsabilitat de que quan es fa ús d'una determinada de l'ús, en aquest cas, dels llaços grocs, sempre s'ha de fer pensant en no impedir els drets dels altres.
Aquí, a Sabadell, fa un parell de setmanes, el portaveu del Partit Popular de Sabadell, Esteban Gessa, anunciava que havia entregat una instància a l'Ajuntament perquè Matías Arracán retirés la pancarta del consistori i els llaços dels centres cívics. De fet, el president del Partit Popular de Barcelona, Daniel Serrano, va advertir que el denunciarien a la Fiscalia si no complia amb la demanda. Escoltem-lo.
En el caso de que estos alcaldes no atiendan a la exigencia que se les practica con la misma, acudir a la vía jurisdiccional con todas las consecuencias, es decir, acudir a la Fiscalía en defensa de los derechos y libertades que nos asisten a todos los catalanes y no solamente a los separatistas. No es la primera vez que el Partido Popular de Cataluña lleva a un alcalde separatista a la Fiscalía. La semana pasada lo hicimos con el alcalde de Cerdanyola y por lo tanto no nos va a temblar el pulso para presentar las denuncias que sean preceptivas y necesarias, insisto, en defensa de los derechos y libertades de todos los catalanes.
Està obligat a fer-ho? Perquè diuen que si no ho faran, que si no ho fan, ho portaran el cas a la Fiscalia per prevaricació. Això és possible?
Bé, la denúncia podria interposar-se, així ho ha anunciat, i quin sigui el criteri de la Fiscalia i el jurisdiccional, diguem, en el jutjat que n'hi separa, que sempre hi hauria un dret a recurs, tant si la resolució és d'un sentit o d'un altre, efectivament és una via que tenen oberta. Jo no puc dir quina seria la decisió final ni de la Fiscalia ni de la Judicatura. Jo entenc que no s'està fent cap delicte. Per tant, és impensable que per la via penal un tema així doncs, pugui prosperar. quins drets s'estan impedint amb l'ús i l'utilització dels llaços grocs o de pancartes demanant la llibertat dels presos. Jo entenc que no s'està limitant els drets a ningú. He parlat de dos exemples concrets que sí que creia que hi ha una limitació, hi havia una limitació de dret, no? L'utilització massiva a les platges, impedint la utilització dels altres, o si aquestes pancartes doncs estiguin posades de forma que impedís la lliure circulació de les persones. Però la lliure expressió de la reivindicació que implica el llaç groc en si mateix, tenint en compte que els ajuntaments doncs es composen per voluntats majoritàries i minoritàries, doncs s'expressen que un determinat sector, en aquest cas majoritari de l'Ajuntament, ha decidit exercir aquesta reivindicació a través dels llaços grocs. En principi, jo, com a jurista, crec que no queda afectat altres drets constitucionals de les persones, per molt que no hi estiguin d'acord. Però, repeteixo, si això finalment són els jutjats que tenen que decidir, no puc dir quina serà la decisió final que acabaria tenint en aquest cas concret, repeteixo, dels llaços grocs, o de pancartes expressant la reivindicació de presos, doncs, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I torno a fer esment que sí que hi ha administracions públiques no vinculades a la política i no vinculades a les expressions populars de minories i majories, que sí que tenim l'obligació de garantir la neutralitat i, per tant, la limitació en el lliure exercici també de la llibertat d'expressió de les persones que formen part d'aquestes institucions.
I per acabar, quin és el sentit que tenen des dels jutges i jutgesses en l'ús partidista que diuen que es fa de la justícia aquests dies, no? I que es critica molt des de molts sectors de la ciutadania?
Bé, jo crec que hi ha hagut un debat arran de conèixer doncs, l'opinió del que finalment són només 15 magistrats a tot Espanya, amb un marc de debat d'un debat que tenen en el correu corporatiu del Consell General del Poder Judicial. És veritat que en aquests correus corporatius hi accedeixen 5.500 jutges, però el primer que ens hem de preguntar és que, i dit pels propis periodistes que tenen aquest material, que no els hi hauria d'haver arribat, perquè finalment és un correu corporatiu d'àmbit privat, el que només hi poden accedir jutges, no és per tant pel públic, però tenint en compte que ha arribat a periodistes, ells saben que només es tracta de 15, i el que l'opinió de 15 en cap cas pot malmetre la imatge dels 5.000 que també participen i que no estem en cap cas formulant opinions d'aquest tipus. Les opinions jo crec que són rebutjables, perquè són ofensives, i jo estic a les antípodes d'aquest tipus d'opinions, per això no hi participo. Però crec que és injust doncs, que en el debat polític determinats partits polítics doncs, hagin utilitzat l'opinió d'aquests 15 jutges fent el discurs de que són un exemple de que no hi ha independència judicial a Espanya. És absolutament equivocat i crec que el ciutadà mereix dels seus polítics i dels qui governen, doncs que tinguin un discurs molt més ajustat a la realitat, perquè fem un mal favor a la justícia, que també es basa en la confiança que els ciutadans han de tenir en les resolucions de jutges i magistrats, i no té res a veure l'opinió d'aquests 15 magistrats amb les nostres resolucions, amb el que fem dia a dia, i si puc dir que la justícia a Espanya doncs és independent, perquè ho demostrem amb totes les resolucions que dictem dia a dia en els nostres jutjats. Uh-huh.
També doncs, avui hem sentit alguns dels nostres polítics, com per exemple doncs, el diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, comentat que no tenia gaire esperança amb la sentència, amb la resolució que hi hauria de la sentència dels presos polítics. Què en pensa?
Bé, jo crec que s'ha de deixar que quan aquest judici es faci es faran garanties. Cada dia els judicis d'Espanya es fan en garanties processals, vol dir que tant els acusats com les acusacions poden presentar les proves de càrrec i de descàrrec i després els jutges valorem les proves i decidim les nostres sentències amb absoluta independència. Què vol dir independència? Sense rebre interferències de cap altre poder de l'Estat, ni tampoc dels mitjans de comunicació ni de cap ciutadà. Jo porto 30 anys a la judicatura, he portat casos de molta rellevància, inclús mediàtica, i també que ha afectat a polítics, i he de dir que mai he rebut una sola interferència de ningú per poder decidir d'una determinada manera. Per tant, he de pensar que el Tribunal Suprem doncs, també ho farà de la mateixa manera. Són 100 magistrats els que han de decidir, han de valorar les proves de càrrec i totes les proves de descàrrec els acusats tindran dret a presentar i l'última pàgina del llibre de la història judicial d'aquest procés no està encara escrita i s'ha de confiar que efectivament les al·legacions que facin prevaldre doncs, també els acusats seran escoltades i quan 100 magistrats s'enfronten després d'un judici a tenir que redactar una sentència on es demanen penes de presó i veurem quina és l'acusació que finalment presenta el Ministeri Fiscal i Vots, doncs s'ho pensaran molt perquè sabran que ja no estem en una fase indiciària, sinó que el que diguin en aquella sentència afectarà aquelles persones i crearà, a més, també jurisprudència. Per tant, estarem en una fase diferent que aquesta. Aquesta és una fase d'indiciària, on hi ha hagut un jutge instructor que ha fet unes determinades decisions, però la fase de judici oral és una fase diferent i si puc dir a la ciutadania que hi haurà garanties perquè en el dia a dia tots els jutges fem els judicis amb garanties per tothom.
Doncs moltíssimes gràcies, Montserrat Comas, magistrada i portaveu de Jutges i Jutgesses per la Democràcia, per respondre a les preguntes del matí.
Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bon dia.
Adéu, bon dia.